Bon dia, senyora Mitjans.
Bon dia.
Abans de tot, però, hem de marxar un moment cap a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ah, no, em diuen que no, que no podem marxar ara. Doncs no marxem. Ja que està vostè aquí, doncs anem directament pel tema. Volem marxar per la Universitat Autònoma, ho farem més tard, perquè hi ha avui un ambaixador de les Nacions Unides que està buscant talents entre els alumnes, que és una cosa que ens crida molt l'atenció. S'emportarà moltes dades d'aquesta visita, certament, aquest senyor, Sóc Dia Europeu de la Protecció de Dades. Què és el que significa realment aquesta celebració, senyora Mitjans?
Bé, s'ha escollit aquest dia perquè és l'aniversari de l'aprovació del Conveni 108 a l'any 1981, on s'establia en Europa els principis que es deuen, que regeixen la circulació de les dades personals, com gestionar les dades personals, per tant, la protecció de dades personals. Aleshores, totes les autoritats de protecció de dades fan en aquest dia unes activitats, nosaltres també tenim les nostres, i bé, de fet, això va ser un dia que es va una iniciativa europea, però li puc dir que hi ha molts països, per exemple els Estats Units, que també ho han acollit, encara que la seva visió de la protecció de dades no sigui la mateixa que la nostra.
Avui estàvem fixes explicant una notícia aquest matí de l'última revolució tecnològica, aquesta màquina espectacular que ha presentat Apple en les últimes hores. Ens adonem que cada vegada, sobretot amb internet, no? El anar i venir de les dades és més habitual. Ens fiquem al Facebook, ens fiquem a una xarxa social qualsevol, amb una qüestió bancària. El tema de les dades va molt ràpid. S'ha complicat molt aquesta qüestió amb internet?
El que succeeix és que hi ha una circulació incontrolada de dades personals. I això és bo perquè, evidentment, hi ha una connectivitat impressionant. No deixa de ser els mitjans de comunicació del segle XXI. Té uns beneficis increïbles. El que succeeix és que cal també tenir consciència del que estem fent. I, per tant, vigilar com donem les nostres dades perquè acabem sent uns donants de dades personals. I això es pot reflectir. Abans vostè parlava, no?, d'aquestes trucades que poden rebre les persones a casa. Segurament moltes vegades les hem donat nosaltres mateixos. I el problema que existeix és que les donem d'una manera alegre sense donar-nos compte que tenen un valor econòmic i que, bé, potser no alteren el nostre pressupost mensual i per això les donem, però després això afecta la qualitat de la nostra vida.
Però les donem a aquella empresa que ens truca o diguem que les podem donar en un determinat moment a una empresa que a la seva vegada les facilita una altra?
D'això és del que es tracta d'evitar, que no sigui aquest segon supòsit, perquè en aquest cas, evidentment, el que podem fer és demanar responsabilitats, demanar a qui d'on han tret les dades i, evidentment, podem demanar o posar-nos a que realment es puguin tractar. Per això també hi ha les fitxes d'exclusió, les llistes Robinson. És a dir, hi ha diferents mecanismes, però el que li estic una mica dient és que el que cal és, sobretot, i en aquests dies, com el Dia Europeu de Protecció de Dades, el que fem és una crida a la conscienciació de la gent, a aquest paper tan rellevant que tenen les persones de saber quan estan donant les dades, vigilar, sobretot quan estan signant algun contracte, que no hi hagi aquestes clàusules o es pugui negar-se, que a més les empreses tenen l'obligació, negar-se a que aquestes dades es donin a empreses, a altres empreses. Per tant, aquesta conscienciació per mi és una mica l'objectiu d'avui.
Clar, perquè anem a veure, i fem supòsits molt a nivell de carrer. Un s'inscriu, jo què sé, amb un gimnàs, posem per cas, i quan tu t'estàs inscrivint en aquell indret, et demanen adreça, et demanen telèfon, on s'hi pot negar a facilitar algun tipus de dades?
De fet, que no poden... hi ha algunes dades que en principi podrien tenir que veure amb el gimnàs, potser, pues, de fet, inclús dades algunes de fet, edats, evidentment, hi ha algunes que tenen que veure amb la inscripció, però certament que hi ha d'altres que no, i per tant no saps bé, però perquè vostè per què necessita aquestes dades? No et demanarà al gimnàs el col·legi i els noms dels teus fills.
Clar.
Aquestes coses no les poden fer. En realitat, ells segurament el que voldran és tenir la possibilitat de vendre't alguns productes esportius, però lògicament tindrien que tindre unes clàusules per permetre a tu acceptar això.
Perquè és legal, que truquin a casa a les 9 de la nit intentar venent-te el que sigui?
No necessàriament.
No?
No, hi ha regulacions. El problema que ens trobem moltes vegades és que truquen de call centers que estan lluny i, per tant, es regeixen amb legislacions diferents. Però hi ha tota una regulació per evitar això i per, com a mínim, tenir instruments.
Però no sempre són call centers. Hi ha empreses que s'identifiquen, efectivament, som l'empresa tal i saps que t'estan trucant i parlen en català, per exemple. Això nosaltres ens podem queixar?
Sí, una... ens podem queixar i ens podem oposar, evidentment que sí. Tenim instruments, però la gent no ho fa sovint. Per tant, el que hem de saber és que ho podem fer. Però insisteixo en aquesta necessitat de ser molt curosos en el moment que estem nosaltres donant les nostres dades.
No, això és evident, eh? O sigui, a partir d'ahir ja ho hem après. Hem d'anar molt en compte amb les dades que donem. El problema és les dades que ja hem donat.
Això mateix, ja estan circulant.
Clar,
ja estan
que circulant. Circulen. Existeix, vostè ho deia, per la seva resposta he intuït que alguna cosa d'això hi ha. Hi ha comerç amb les dades? És a dir, empreses que es dediquen a vendre dades?
És evident. El màrqueting personalitzat és l'objectiu de moltes... De les dades personals tenen un valor important. I per això també els joves que creuen que entrar en les xarxes socials és gratis, hem de dir no, vigila, perquè realment estàs donant unes dades que després ja no saps on van. I serveixen molt perquè després et facin publicitat perquè van directament a unes persones, van a joves, van a nois, noies, és a dir, que ja és anar, diguéssim, molt directament al que és possible al consumidor.
El tema de les xarxes socials és un tema molt important perquè, efectivament, atany a tota la població, a gent molt gran, a gent més jove, a gent molt jove, també. La gent explica tot, no tothom, afortunadament, però hi ha molta gent que ho explica tot, i això moltes vegades s'hi gira en contra. Ja no només des d'un punt de vista legal, l'altre dia m'explicaven que hi ha empreses que no seleccionen gent, ja no tant per les fotografies, que és el que havíem escoltat fins ara, sinó pels comentaris que en un moment donat pot publicar a la seva pàgina del Facebook, per exemple.
Sí. Sí, sí, sí.
Vostès ho tenen detectat, això?
Sí, de fet, ja està calculat que hi ha estudis al Regne Unit que hi ha milions de joves que, en definitiva, poden tenir problemes en el futur quan busquin feina perquè han donat excessives dades d'ells mateixos i, naturalment, això els hi pot afectar. La veritat és que els joves fiquen d'una manera molt alegre dades que moltes vegades, bé, en el passat potser eren el contingut de diaris personals, que ningú deixava a qualsevol lloc. Ara no, ara s'està fent una difusió i a més, això també crea una inseguretat, vull dir, inclús física, perquè si tu dones l'adreça de casa teva, el teu nom, estàs localitzat, a més hi ha fotos de casa teva i dius, ara me'n vaig allà, ara me'n vaig... És a dir, això, evidentment, hi ha persones que es poden saber si la casa és buida, qui hi ha a la casa, és a dir, hi ha hagut realment casos bastant evidents de que això, tanta informació, és perillosa.
És curiós perquè no paren de fer-nos símils els experts en la matèria, que a internet el que hem de fer és utilitzar el mateix sentit comú que utilitzaríem pel carrer. Mm. És a dir, a cap de nosaltres ens ocorreria agafar una pancarta i escriure quina és la nostra adreça, aquest exemple que posa vostè, i anar passejant pel passeig de Gràcia o per la Rambla de Tarragona o pel lloc que sigui, ensenyant-ho. Bé, doncs internet és exactament el mateix. El que passa és que no tenim aquesta concepció. I els més grans encara, però els més joves sorprèn, perquè en principi entenen molt de tecnologia, no?
Sí, entenen de tecnologia, el que passa que no tenen el criteri i la maduresa. No es donen compte que internet és com un aparador, és com una peixera, és transparent.
Ah, per algunes coses sí ho tenen clar, eh? Per algunes coses ho tenen molt clar, que és un aparador, per unes altres segurament costa més d'entendre. Ho dic perquè vostès van organitzar ahir una jornada, que em sembla que es deia Joves 2.0 i privacitat. Quin objectiu té aquesta jornada?
La idea era apropar-nos als educadors, de manera recíproca, no? Apropar-nos perquè els educadors tinguin coneixements de protecció de dades i puguin ajudar els joves a gestionar els seus propis riscos a internet. Uh-huh. Del que es tracta és que els educadors, que en definitiva són els que estan més en contacte amb els nens, perquè els nens passen moltes hores en les escoles, puguin ensenyar-los com... entrar en les xarxes, utilitzar-les perquè realment tenen molts beneficis. Realment el món dels nens amb les xarxes s'ha fet un món molt més gran del que hi era. Abans només tenien els amics, els del barri, els pares, però ara, evident, l'escola, però ara, evidentment, tenen unes possibilitats, una possibilitat de conèixer gent molt gran. Però cal ensenyar-los com utilitzar les xarxes socials. I, evidentment, a través de les AMPAs també arriba als pares, perquè el problema que hi ha, moltes vegades, és que els pares no tenen els coneixements tecnològics que tenen els seus fills. Tenen criteri, sentit comú, però moltes, sovint, no són conscients realment de què és el que estan fent els nens. Estan tranquils pel que els nens estan a casa, però pot ser més perillós que estiguin a casa, perquè estar-hi davant d'un ordinador pot ser pitjor que obrir la porta i deixar-li sortir a jugar sense cap tipus d'indicació.
Fixi vostè quines dades, no són personals, són públiques aquestes. El 94,1% dels nens que tenen entre 10 i 15 anys utilitza l'ordinador i el 65,8% tenen telèfon mòbil. Això és bo o és dolent? Des del punt de vista de la protecció de dades, lògicament.
La protecció de dades no deixa de ser un dret, però que evidentment ha de tindre en compte la realitat en la que estem, no? Jo insisteixo que jo crec que és bo que hi hagi aquestes possibilitats pels nens, aquesta capacitat de comunicació. Segurament molts nens que serien potser més tímids tenen més possibilitats de comunicació. El que passa és que, diguéssim, és igual com si vostè em digués els cotxes són bons o dolents. Els cotxes són bons, però necessites saber conduir.
No pots anar a 250, no?
Això mateix. Ja. Es té que saber fer. Si vas a una piscina pública, evidentment, pues, de fet, tens baranes, tens que aprendre a nedar. Si els nens tenen que creuar el carrer, evidentment, primer els tens que ensenyar, mira a la dreta, mira a l'esquerra, tot és aprendre.
El problema és el que dèiem abans amb l'Albert Rivera. És a dir, que un es mata per intentar entendre el nou ordinador que té a casa, ve un nano, el fill del teu germà, amb 8 anys, seu al davant i li dona 40 voltes. És a dir, tenen una facilitat que a nosaltres ens escapa.
Sí.
I, per tant, controlar-los és molt difícil, realment, no?
Sí, els nens són digitals, els pares són analògics.
Sí, doncs aviat de l'apagada. A veure com acabarem uns i altres. Hem volgut situar també en aquesta entrevista un testimoni, que és el d'una persona que segur recull moltes queixes amb el tema de les dades. És el senyor Ramon Arnó. Senyor Arnó, bon dia. Hola, bon dia. És advocat i és col·laborador de la Unió de Consumidors de Catalunya de Lleida.
Efectivament.
Justament especialitzat en aquest tema de la protecció de dades.
Sí, sí, sí.
Els hi arriben a vostès moltes denúncies de la gent per aquest tipus de qüestions?
Home, en general, primer saludar a la senyora Esther Mitjans, que de fet ens vam veure ahir a una jornada potent que es va realitzar a Barcelona, la segona jornada sobre protecció de dades i seguretat a internet, on molts dels temes que estan comentant vostès avui doncs van sortir allà.
Ara en parlàvem, sí.
En referència a aquest tema, en general, les queixes van, sí, per xarxes socials, però sobretot per fitxers de solvència patrimonial i crèdit, és a dir, doncs, el teu canvi de companyia d'una companyia de telecomunicacions, doncs, que provoca que tinguin un rebut, que tu no vols pagar, el retornes i acabes inclòs amb un fitxer de morositat. També amb tot el que està relacionat amb la publicitat, amb els SMS, el spam, és a dir, tota aquesta publicitat no desitjada, no demanada expressament. I en xarxes socials, més que denúncies, hi comença a haver doncs, certes queixes i dubtes que es cenyeixen sobretot a l'aplicació doncs, de les eines de protecció de dades amb aquestes xarxes. No són xarxes que estan instal·lades físicament als Estats Units i moltes vegades per part de les agències doncs, es fan recomanacions de compliment de la normativa interna, però no tenen, diguéssim, eines que ajudin a tutelar els drets dels consumidors o dels usuaris precisament perquè tenen doncs, clàusules de submissió a drets estrangers i amb la llei de protecció de dades a la mà és complicat que es pugui aplicar, diguéssim, la normativa interna en aquestes xarxes.
Bé, en tot cas hi ha una cosa que és evident, que es fan més d'una i més de dues malifetes amb aquest tipus de qüestions, no?
La qüestió està, com m'apuntava la senyora directora, que és que, fent referència a un article interessant o a una terminologia que s'utilitza molt, que és la de pares analògics i digitals, que és que, clar, moltes vegades els pares, jo com a pare, no tenim capacitat de control ni de saber viatjar dins de la xarxa i conèixer, en el cas dels nostres fills, què és exactament, què és el que fan, perquè és un mitjà que és desconegut per nosaltres, no? I moltes vegades el perill el tenim dins de casa, i precisament amb aquesta jornada a la que fèiem referència, es feia referència en això, no? Es deia, quan tens una criatura i dius vigila el que hi ha al carrer, o l'exemple que posava la directora referida, diguéssim, a les piscines, clar, el tema ara, la perspectiva és diferent. És a dir, el problema el pots tenir dins de casa i si no controles el teu fill o no li dones eines conjuntament per utilitzar la xarxa moltes vegades desconeixes per on naveguen i no saps, no pots ajudar-lo, és a dir, no pots dir-li vigila el cotxe o el semàfor perquè és que no ets conscient.
És evident. Senyor Arnó, li agraeixo molt que hagi estat avui amb nosaltres. Moltes gràcies.
Bon dia.
Passi bé, bon dia. Clar, el problema que jo veig, senyora Mitjans, és que algunes d'aquestes coses que ens passen a internet, lluitar-hi deu ser molt complicat, perquè el que ens diuen sempre és que algunes d'aquestes empreses no estan ubicades en territori espanyol i, per tant, aplicar la legislació ha de ser molt difícil, no?
Sí, això és un dels grans problemes i les autoritats de protecció de dades darrerament el que han fet és un nou esforç, perquè no és la primera vegada, de crear uns estàndards de protecció de dades, és a dir, que siguin vàlids per tots els països. Una tasca difícil perquè la concepció de la privacitat és molt diferent en les diferents cultures, però evidentment això seria una manera de realment de, insisteixo, d'aconseguir que aquests proveïdors de serveis acceptessin moltes, bueno, de fet, una legislació a nivell internacional. Aquests proveïdors, en definitiva, no compleixen amb totes les legislacions nacionals, però, evidentment, la legislació d'un país que sigui important i econòmicament potent, per ells és, evidentment, una legislació que cal tindre en compte, i l'exemple és el tenim en el Facebook i el Canadà, que l'estiu passat la comissària de protecció de dades va realment donar un ultimàtum a Facebook de que s'adaptés, de que donés informació, que fos transparent, en definitiva que canviés moltes de les regles que tenia en la seva política de privacitat.
La diferència entre Facebook i altres pàgines és que Facebook al darrere té una empresa seriosa efectivament, en ganes d'implantar-se. Ara, una de les notícies del dia, no sé si vostès ho saben, és que obre oficina física a Espanya, Facebook. Clar, això és un altre. L'altre, si et fiques en una pàgina de vés a saber què, no? Dones, per exemple, el tema... Un tema que probablement algun no tenia pensat plantejar-li, però crec que és important. Hi ha molta gent, per exemple, que utilitza la targeta de crèdit per connectar-se a pàgines pornogràfiques. Allà estàs donant uns números d'un compte corrent. Aquestes dades són dades molt importants, eh? Han detectat vostès algun tipus de malifetes amb aquest tipus de...
El que sí que és cert és que les pàgines tenen que ser segures, és a dir, per començar tenen que tindre una política de privacitat, si no ja no, realment no, ja no tindries que entrar. Has de vigilar realment quan dones les dades bancàries. En general, pràcticament tothom estem agafant viatges, si vols, i donem la nostra targeta, i els bancs, per exemple, tenen garanties suficients. És a dir, que realment, insisteixo, dona unes possibilitats molt grans, però sí que hi ha incertidumbres, bueno, incerteses, podríem dir, i problemes. I a més, el que succeeix moltes vegades és que inclús, per exemple, els nens els manipulen. Ja, si em permet que li digui, hi ha, per exemple, als Estats Units una pàgina web adreçada als nens on els ofereixen que tenir mascotes i poden comprar un gosset i el preu són uns punts i els punts com els obtenen donant informació. Mira, tindràs 5 punts si em dones el nom del teu pare i de la teva mare. 7 punts si em dius el cereal que t'agrada a tu. Però aquest gosset que tu has comprat té que menjar i això costa doncs, 20 punts. Bueno, els punts si em dones el nom del teu amic, el millor amic, i on vius. És a dir, van donant als nens moltes dades, inclús emocionalment, evidentment, que es creen problemes perquè si no aquests nens no entren en la web durant dies, després el gosset està molt trist, no has entrat. Amb la qual cosa el que els hi puc dir que evidentment una regulació es necessita i ho fan, i els països, i els mateixos Estats Units on estic parlant, evidentment que tenen una regulació perquè ells es prenen en sèrio també la situació dels nens.
És evident que aquest món globalitzat requereix determinades qüestions de lleis globals també, perquè si no, no ens en sortim, no?
Sí, és evident, i a més hi ha un consens respecte als nens, hi ha un consens generalitzat, que, i per tant ja, jo crec que en aquest sentit tots els proveïdors de serveis ho tenen en compte. El que passa és que el que cal és que al mateix temps evitar aquestes situacions abusives i també, insisteixo, també dir als nens, escolta, o als joves, si has de penjar i tu has de pensar, doncs si tu has de pensar dues vegades, no pengis les fotos, no pengis informació. I a més, utilitza un email exclusiu perquè si no entraran en el teu email i tindràs, evidentment, deixaràs entrar els teus contactes. No donis aquestes adreces personals. Bé, molts consells o vigila, activa les opcions de màxima privacitat. Yeah. Però, com deies, és evident que això requereix que algú estigui sobre
allà
el nen i que els nens tinguin a l'ordinador, en el menjador, els nens petits. Això seria una recomanació que jo faria respecte als nens més petits. Que els pares no deixin que estiguin a l'habitació, sinó que estiguin a la sala d'estar o en el menjador perquè els pares puguin controlar. I potser els nens grans són els que realment poden estar-hi en contacte amb els pares, ensenyar-los una mica, en aquest sentit, a lo millor introduir dintre de les famílies un element que no és de tant de jerarquia, sinó de comunicació.
Ja, i pels aparells que anem veient que s'estan presentant, justament aquesta és la direcció en la que probablement s'hagi de caminar. Ho hem de deixar aquí, senyora Mitjans. Jo crec que la conclusió a la que podem arribar, com tantes i tantes vegades que parlem de moltes coses, és que hem d'aplicar el sentit comú. És a dir, a l'hora de moure'ns per la vida, a l'hora de donar les dades, a l'hora... No? És a dir,
és
què és el que ens agradaria, sobretot a internet, que és el que no faríem al carrer que si fem a internet. Ha estat un plaer rebre-la avui al nostre
igualment,
programa.
Igualment, moltíssimes gràcies per aquesta oportunitat.